migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon migdia de nou. Seguim aquí a migdia COPE Catalunya i Andorra. Soc la Mar Puerto. I aquesta hora, aquesta darrera hora de programa, volem parlar de desconnexió digital, un dret laboral cada cop més inassolible, perquè la desconnexió digital durant les vacances continua sent una fita difícil per molts treballadors, malgrat estar reconeguda legalment. Segons l'estudi d'Infojobs de 2024, 6 de cada 10 treballadors espanyols no aconsegueixen desconnectar realment del seu entorn laboral durant els períodes de descans. Tot i que s'observa una millora progressiva, el 71% no desconnectava el 2021 davant del 59% actual, la hiperconnexió encara forma part de la rutina de molts professionals, especialment en càrrecs de responsabilitat i en sectors com el sanitari, el jurídic, el màrqueting digital o el periodisme. El dret a la desconnexió digital, reconegut a Espanya des de la Llei Orgànica 3/2018, implica que l'empresa ha de garantir el respecte als períodes de descans i vida personal dels treballadors, però tot i això aquest dret sovint no s'exerceix per la pressió del càrrec, la cultura empresarial o també la digitalització que facilita l'accés constant a missatges, a correus i a tasques des de qualsevol lloc. A més, si parlem de ciència, la ciència confirma que, encara que la desconnexió total és difícil, una desconnexió parcial i planificada podria millorar el benestar emocional, la qualitat del son i també la satisfacció laboral. Malgrat els avenços, la normalització de la hiperdisponibilitat continua sent un dels grans reptes per garantir unes vacances realment reparadores. Ricard Álvarez, molt bon dia.
Molt bon dia, Mar.
A tu passa això? Crec que ens passa a tots una mica, no?
Sí, anava a preguntar, perquè estem parlant de la desconnexió digital a les vacances, perquè és veritat, estem en període estival i és quan més es gaudeixen el tema de vacances, però jo anava a preguntar, escolta, durant l'any de dilluns a divendres, a mi a les tardes i al vespre em costa bastant de no mirar el mòbil, eh?
Sí, i a més, abans, no, quan anomenava els sectors que més ho pateixen, al final el periodisme, nosaltres mateixos hem d'estar connectats, hem de saber què és el que passa, si passa alguna cosa per la tarda. Per tant, a més, forma part del dia a dia.
Sí, i a més hi ha un problema que fem anar a la majoria al mateix terminal, tant per tasques professionals com per personals.
Exacte.
És a dir, al final allò de portar dos mòbils, no era pràctic.
No.
Què hem fet? Doncs portem el mateix mòbil per tot. I és difícil a la tarda obrir el WhatsApp i veure allí doncs el teu cap que t'ha enviat un missatge i bueno, ja te'l miraràs, i dius no, mira, jo no me'l miro fins demà a les 7 del matí. Doncs no, acabes obrint i acabes mirant. Doncs a l'estiu, imagina't, perquè això parlem de dilluns a divendres a les tardes, a l'estiu, aviam qui és el que acaba desconnectant 3 setmanes. Doncs és molt bo que... Seria molt bo que ho poguéssim fer, Mar, però molt bo, perquè a més, el tema de no poder desconnectar té implicacions amb la salut mental, però també amb la salut física, que a vegades ens sembla que no potes... que és difícil que estigui connectat amb la salut física. Doncs sí, el tema d'estrès, insomni, fatiga, irritabilitat, que clar, ara amb aquesta calor que estem patint, doncs tot
ja
és culpa de la calor, no?
Sí.
Escolta, no, és que estic irritable per culpa de la calor o no dormo bé per culpa de la calor. Doncs ull, que podria ser també perquè no tenim aquesta higiene de la desconnexió digital que fins i tot afecta el síndrome del burnout. Per tant, sí, està molt bé de tenir, estar connectat a tot arreu, tenir la possibilitat d'estar connectat, d'estar al dia de tot, però hem de tenir claríssim que hem de desconnectar unes hores al dia i unes setmanes a l'any, per la nostra salut, Mar.
Exacte, això mateix. I d'això ara ens parlarà l'Antoni Baena, que és professor de la UOC i expert en salut digital, també precisament d'aquest burnout, no? Aquest escalfament, podem dir, a la feina, no? L'estar una mica crispat, una mica cansat de la feina, no? Amb aquesta desconnexió digital que és impossible que sigui... Encara que sigui durant unes setmanes, és impossible que sigui total. Gràcies, Ricard.
Gràcies, Mar.
En parlem d'això, com dèiem, amb l'Antoni Baena, professor de la UOC i expert en salut digital. Antoni, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, experts, alerteu d'aquesta manca de desconnexió digital, no?, que té efectes directes sobre la salut mental i també física, no?
Totalment. Sobretot té efectes relacionats amb el que seria l'ansietat, el burnout, no? A no poder desconnectar, i això al final repercuteix perquè doncs, a mesura que van passant doncs, el temps, la no desconnexió el que fa és que no recuperis realment, no? Aquesta capacitat de treballar bé.
Mm-hmm. Quins són els treballadors que acostumen a patir-ho més?
Això depèn moltes vegades del tipus de comunicació que es tingui a l'empresa, no? Però és que ara tothom té el WhatsApp, tothom té l'email, no? I abans era fàcil doncs, rebre potser 10 emails al dia i era molt, ara estem rebent 100, 150, per tant, depèn molt de la feina que facis, no? I com molt bé deies, del càrrec que ocupis, si tens alguna certa responsabilitat, encara que sigui mínima, que creguis que has de resoldre els problemes de forma pràcticament immediata, no?
Mm-hmm. I quins són els símptomes que ens podrien alertar, perquè a vegades imagino que és difícil no adonar-se d'un mateix que està patint això, que ens podrien doncs, alertar de que estem patint això i de que no estem sabent desconnectar durant les vacances.
Sobretot el que comentava abans, no? O sigui, com qüestions relacionades amb l'ansietat, amb l'insomni, estar dormint malament, la hipervigilància, no? El rebre algun avís, que això és un altre tema que ara comentaré, doncs realment et posis en alerta, no? Aquest tipus de malestar, inclús gastrointestinal, és a dir, pot arribar a aquest tipus de sintomatologia. En el moment en el qual no pots desconnectar, no gaudeixes del temps lliure, no gaudeixes de moments en els quals no estiguis fent res perquè tens la sensació de que realment hi ha feina que has de fer, no? Perquè en realitat amb la tecnologia la feina t'espera, no? Abans era, bueno, ja ha acabat la jornada, s'ha acabat, uh-huh. I demà continuaré i ja està, no? Ara no, ara si no ho fas ara, demà tens més i el que has deixat de fer ara, no?
Clar.
Però sobretot és aquest tipus de sintomatologia que he comentat.
Uh-huh. I per què ens costa tant desconnectar si sabem que realment ens afecta negativament?
Hi ha molts factors. Jo crec que un dels factors més importants és sobretot la tecnologia que fem servir. O sigui, normalment tenim un telèfon per tot, no? O sigui, abans es va intentar allò de tenir dos mòbils, i algunes persones encara ho mantenen, no? Dos mòbils, un per la feina, un per a nivell personal, però ara tothom diu, pues és més còmode tenir un i ja està, i va seleccionant, no? Per altra part, tenim les empreses tecnològiques que el que necessiten és que tu li dediquis molt temps, llavors van començar a gestionar allò dels avisos, les alertes, perquè no et faltessis res, i demés. I clar, moltes vegades no sabem desconnectar-ho, no sabem desconnectar-ho, per exemple, per hores, no sabem desconnectar-ho doncs, persones, perquè el telèfon t'ho permet dir, bueno, a partir d'aquell moment jo entri a casa, doncs desconnecta amb la comunicació. I llavors, el fet de tenir únicament un únic mòbil, un únic número de telèfon, fa que no puguis diferenciar el que és la vida personal de la laboral, o que si ho has fet per fer-lo, realment costa molt més que per tenir-lo activat. Això és una de les situacions que passa. L'altra, com comentava abans, és a dir, l'allau d'informació ara és terrible. O sigui, és molt fàcil rebre tanta quantitat de missatges que tu vas buscant entre ells els que realment són importants i has perdut pràcticament tot el matí. No? Tot això fa que sigui fàcil realment no desconnectar.
Mm-hmm, clar. Fins ara explicaves aquesta simptomatologia, no? Aquests símptomes tant físics, no? De malestar, com també una mica d'ansietat, però realment afecta molt més a la salut mental que a la física, i si és així, fins a quin punt ens pot afectar mentalment?
Clar, estudis, diguem, de llarg termini, d'un impacte molt fort, que diguis, bueno, està relacionat directament amb l'ús de la tecnologia, realment jo no conec ara que hi hagi cap, però sí que sobre el famós burnout a nivell de la feina, i aquest és un dels factors, no? L'ús de la no desconnexió, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, no sabria, jo no diferenciaria, o sigui, el que és l'impacte físic del psicològic, en el sentit de que estan interrelacionats, i és allò, no? Estàs dormint malament, t'aixeques, no has descansat, l'ansietat es dispara, la memòria comença a dir, bueno, he de revisar aquests documents, i al final acabes, doncs, realment procrastinant una mica, allò de dir, ostres, no tinc forces, i és un peix que es mossega la cua, ja, fins que al final et trobes en una situació que la teva feina és pitjor del que podries fer, no?
Clar,
per descomptat, no es fas gaudint del que fas.
També aquest sentiment de culpa, no?, el que comentaves d'apagar el mòbil, no?, i el fet de dir-nos a nosaltres mateixos, no?, no ho estàs fent quan podries estar-ho fent, sí. no ho estàs revisant, una mica aquest sentiment de culpa que sempre tenim a sobre. Què és el que recomanaríeu vosaltres com a experts a un treballador que no pot desconnectar del tot mai?
A veure, d'entrada, legalment ha de fer-ho, és a dir, sobretot perquè ens hem acostumat a que ens diguin que el millor treballador és el que està tot el dia a la feina. No, el millor treballador no és el més competitiu, sinó és el més competent. I el més competent no vol dir que és el que li dediqui més hores, no? Sinó és el que realment fa la feina bé. Si realment té més feina de la que pot manegar, és que alguna cosa s'està fent malament des de l'empresa. Llavors, el que ha de fer, d'entrada, tots els treballadors, és demanar a les seves empreses que tinguin clarament una política de desconnexió diària, de desconnexió de quan un surt, de realment saber quines són les trucades que realment es poden fer per acord, perquè pot haver-hi algunes que un estigui de guàrdia o perquè siguin situacions importants en les quals no creguis que és important, però s'ha d'acordar, lògicament. Això d'entrada. Després, lògicament, seria interessant separar els dispositius, no? Tenir dos dispositius, tenir dos telèfons, perquè ara és fàcil tenir dos números de telèfon amb un mateix dispositiu, ara tenim targetes digitals, i sortir de la feina i desconnectar-les. Això està claríssim. I no diguem res de quan estàs de vacances. Això abans es feia, tenies el telèfon.
Sí.
De casa, i tenies el telèfon del despatx i tenies telèfon. Uh-huh. I, per tant, quan tu sorties del despatx, allà hi havia, com a molt, van començar fa molts anys a tenir contestadors com per dir, mira, aquest és el meu horari, deixa'm el missatge que ja el recolliré demà, i no passava res. I ara sembla que s'hagi d'acabar el món. Per tant, això per una part. Automatitzar alertes, això claríssim, és a dir, aprendre a com gestionar el telèfon per dir, a partir d'aquest horari doncs ja no estic. Jo vaig rebre una vegada un e-mail en el qual se'm deia, mira, el meu horari de respondre a l'e-mail és aquest, i m'encantava, perquè era com marcar i dir, escolta, no esperis que et respongui, perquè jo tinc aquest horari, no? Mm-hmm. I si no t'he contestat no és perquè no l'hagi vist o no vulgui, sinó precisament perquè no estic actiu, no? Això. Després, quan ja són vacances, sí que es poden gestionar doncs algun tipus d'activitats sense pantalles, que no està malament, però quan estem parlant aquí estem parlant de desconnexió laboral, desconnexió digital laboral, perquè potser de vacances t'agrada buscar restaurants, buscar rutes, buscar veure el clima...
Separar les dues coses, clar.
Clar, és separar totalment, perquè una cosa és fer servir la tecnologia per coses que t'agraden, perquè el telèfon, li diuen telèfon, però és un petit ordinador que pots fer fotos, pots veure vídeos, pots consultar informació, i potser això et relaxa i el que estàs fent és gaudint del teu temps com vulguis. I l'altre és precisament el tenir un dispositiu que portes amb tu tot les 24 hores i que el que fa és que inclús et pot tenir geolocalitzat. No? Això és una altra cosa que hem d'aprendre a gestionar i a separar, sobretot, torno a dir, perquè tenim el dret aquest.
Uh-huh. Doncs Antoni Baena, professor de la UOC i expert en salut digital, que tothom s'apliqui això que has estat explicant, perquè és difícil fer-ho, no? I afecta més el que ens pensem, perquè després tornem a la feina, ens sentim cansats i no sabem per què, i segurament és perquè no hem acabat de desconnectar bé. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
A vosaltres.
I bones vacances.
Igualment, gràcies.
I després de la publicitat parlarem amb els amics de Clinitech i també actualitzarem informació de serveis, del temps i del trànsit, que sembla ser que la calor continua, eh? No marxarà, almenys de moment aquesta setmana. En uns minuts tornem.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los mercados maduros son aquellos que han alcanzado su punto de crecimiento máximo y se encuentran en una etapa de estabilidad. En estos mercados la demanda se mantiene constante, pero la competencia es alta. Crecer en estos mercados es una tarea compleja. El número de empresas que operan es muy numeroso y, como consecuencia, existe una fuerte presión competitiva. Los productos que ofrecen las empresas suelen ser similares, difíciles de identificar. La fuerte competencia hace que los precios y, en consecuencia, las ganancias disminuyan, y en ese contexto, para ser competitivas, las empresas deben innovar y buscar nuevas oportunidades donde otros no las han visto. El objetivo es destacar sobre los demás para que el cliente te elija. Pero ¿cómo se consigue esto? Te pongo un ejemplo. Autoescuelas Zona F ha logrado diversificar sus servicios y expandirse exitosamente con el apoyo de BBVA. Xavier Santana es el consejero delegado de un grupo con más de 3 décadas de crecimiento en Cataluña. Durante todo este tiempo, para superar las diversas crisis, la empresa ha tenido que desarrollar nuevas líneas de negocio que les permitieran sobrevivir. La diversificación ha sido clave.
Empezamos con proyectos muy pequeñitos y poco a poco pues fuimos haciendo cada vez proyectos más grandes, ¿no? El primer proyecto pues fue comprar un camión. El último proyecto ha sido crear un edificio para toda la rama de actividad de emergencias, donde la gente puede entrar y hacer una extinción de un incendio en la cuarta planta o en la tercera, ¿no? Por ejemplo.
En estos años, Autoescuela F ha contado con el asesoramiento de BBVA. La empresa ha logrado diversificar sus servicios y expandirse con éxito. Ricardo Menec, especialista en pymes en BBVA, ha trabajado estrechamente con Xavi, ya que conoce perfectamente los entresijos de la empresa. Todos los proyectos surgen con la siguiente pregunta. ¿Cómo lo ves?
Esta pregunta la acostumbra hacer, ¿no? Y a partir de aquí, en una relación de confianza como la que tenemos, que al final, a lo largo de los años, pues al final se hace o se construye, pues al final a veces ha sido que sí y a veces ha sido sí. Tendríamos que darle una vuelta, ¿no? Y a partir de aquí han salido adelante los proyectos.
Para empresas como la de Xavi, la resiliencia, la diversificación y la colaboración con entidades financieras para asegurar un crecimiento sostenible son la clave del éxito. Puedes conocer más casos inspiradores en la serie Compartiendo Conocimiento, una iniciativa de BBVA para visibilizar historias reales de transformación en el canal de YouTube de BBVA o en su podcast.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara del nou espai del doctor Adolfo Vivar Badia. Es diu Oftalmologia al dia i és aquest nou espai on el doctor de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia aportarà llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. No t'ho perdis tots els dilluns aquí a Herrera i a migdia a COPE, Catalunya i Andorra. El doctor Vivar Badia respondrà als dubtes i consultes que més preocupen en el món de l'oftalmologia i us posarà al dia de tot. El seu correu electrònic perquè pugueu enviar-li les vostres consultes és radioconsultavision@gmail.com i el seu telèfon és el 93 30 13 003, 93 30 13 003, per parlar d'oftalmologia amb el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la Tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut a futbol professional abans de firmar pel Barça. S'ha de ser valent i van veure tota la capacitat i el futur que tenia. A més, que era un jugador absolutament fet pel Barça i vam anar per ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara anem a parlar informació de serveis, perquè avui, pel que fa al temps, no és novetat. Dominarà encara el cel serè o poca nuvolat en general, amb algunes nuvolades que al llarg de la tarda s'estendran altres punts de la depressió central i meitat nord, on transitoriament el cel quedarà cobert. Al final del dia la nuvolositat minvarà, si bé es formaran estrats baixos a punts del litoral, i a partir d'ara del migdia s'iniciaran ruixats dispersos al Pirineu i a punts del prelitoral. Al llarg de la tarda s'estendran també altres punts a l'interior del territori, preferentment a la depressió central i a punts del sud del Prepirineu. En general, els ruixats seran d'intensitat feble i moderada i aniran acompanyats de calamarsa, però localment podran ser una mica més forts i anar acompanyats de pedra i de fortes ratxes de vent. S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants, puntualment abundants, i la temperatura màxima serà similar o lleugerament més alta. A ponent, això sí, es podran acabar assolint al llarg del dia els 39-40 graus. En aquests moments a Barcelona tenim 32 graus, 32 també a Girona, 31 a Tarragona, 30 a Lleida i 28 a Andorra. I ara, atents a l'estat del trànsit, li preguntem al Servei Català de Trànsit com estan les carreteres. Fina Araque, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7 a l'altura de Fogars de la Selva. Encara hi ha una furgoneta que ha bolcat que talla un carril de la calçada en sentit nord, en sentit Girona, i la incidència provoca 7 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Celoni. Altres punts amb complicacions. A la zona del Vallès, la C58 encara té en aquests moments dos carrils tallats per un accident d'entrada a la capital catalana, i la incidència provoca 5 quilòmetres de retencions des de l'altura de Riu Pollet, i també afectació viària en un tram de 4 quilòmetres a la C33 des de Montcada i Reixac. Cal destacar que per descongestionar aquesta situació s'ha obert el carril Busbao a tots els vehicles a part del de descongestionar la circulació. També destaquem unes obres a la C31 al Prat de Llobregat que en aquests moments provoquen 4 quilòmetres en sentit Barcelona, i acabarem situats a les rondes de la capital catalana, sobretot aturades a la ronda de Dalt a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Trinitat, i també la ronda litoral a la zona portuària també en sentit Barcelona. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Perfecte, gràcies, Fina. I ara anem a titulars esports. Parlem de la informació esportiva amb el nostre company Albert Díez. Molt bon dia.
Què tal, Mar? Bon dia.
Com estàs? Què tenim avui?
Doncs mira, avui és un dia important. Per què? A banda que és 1 de juliol, que a nivell esportiu i no esportiu comença un nou exercici econòmic, aquest vespre a partir de les 8 coneixerem el calendari de futbol. Parlo de primera, però el calendari de segona, de primera federació, de segona federació, de la Lliga Femenina. Avui, 8 del vespre, el calendari, que és un calendari asimètric, és a dir, que els partits de la segona volta no tenen el mateix ordre que els de la primera. Això passa ja des de fa unes quantes temporades, és a dir, atents avui al morbo de quan visitarà el Barça amb Joan García al camp de l'Espanyol, a veure quan toquen els clàssics, els rivals del Girona per començar la temporada, el Barça quantes jornades pot començar jugant com a local o quan comença a jugar com a local i quants partits juga fora per allò de les obres al Camp Nou. 8 del vespre, és la cita, el calendari de primera pel Barça, per l'Espanyol, pel Girona. Un Barça que, entrant ja en aquest mes de juliol, estaria en disposició de pagar la clàusula de sortida de Nico Williams a l'Atlètic Club, però recordem que aquesta és una operació que s'ha frenat una mica, que està encallada. Per què? Perquè Nico Williams, el jugador, voldria que just després del pagament de la clàusula fos inscrit a la Lliga de Futbol Professional, i el Barça li demana una mica més de treva, una miqueta més de temps. Això en parlarem. També sentirem Ferran Torres, que ha parlat molt obertament de la possible arribada de Nico Williams al conjunt blaugrana. És notícia d'avui, perquè estem en període entre guerres, entre que ha acabat una temporada i entre que comença la pretemporada i arrenca la següent campanya. Avui és notícia l'Espanyol, que és el gran agitador del mercat de fitxatges, incorpora Ramon Terrats, un perico que mai havia vestit la samarreta de l'Espanyol, però que arriba cedit pel Villarreal. La segona part de la temporada que hem deixat enrere ha jugat cedit pel Villarreal al Getafe, i a més li ha anat molt bé. Arriba cedit amb una opció de compra obligatòria de 4 milions d'euros. Bàsicament, Mercato i alguna història més. Ah, i avui a Sports Cope ens visita una persona que s'ha jubilat.
A veure.
Periodista il·lustre. La veu del bàsquet a Televisió de Catalunya, entre d'altres. Un home que té anècdotes per donar i per vendre. Avui ens acompanyarà just en aquest estudi on tu estàs, no en aquesta cadira, però sí en aquest estudi, Jordi Rovirós, avui a Esports Cope.
Perfecte, doncs gràcies, Albert.
A tu, Marc, que vagi molt bé.
I d'aquí una estona parlarem, atenció, del Festival Per Amor a l'Art. Té com a protagonisme l'Hospitalet, els carrers de l'Hospitalet de Llobregat. I en parlarem aquí perquè comença ja aquesta setmana, en pocs dies, per estrenar el mes de juliol. Fins ara.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20%. Reserva ya tu viaje de Tour Mundial y disfruta de las islas, Egipto o de Orlando con vuelo directo. Consulta condiciones. Aprovecha y reserva tu viaje de Tour Mundial en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Els dies 3, 4 i 5 de juliol arriba la nova edició del Festival d'Arts de Carrer per Amor a l'Art a l'Hospitalet de Llobregat. El festival, que torna a la programació d'estiu amb un cicle d'activitats organitzades per l'Ajuntament de l'Hospitalet. Aquesta nova edició del Festival de Carrer per Amor a l'Art torna al centre de la ciutat i als seus barris, al carrer i a les places. A més, també es renova, entre altres coses, no?, la seva directora artística, amb la Lara Renart, amb la que parlem ara. Lara, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, abans de res, enhorabona per aquesta nova edició, no?, per aquesta renovació, en el teu cas, com a directora artística. No hi ha millor manera de començar el juliol, no?
No, total. Sí que volia dir que és una codirecció, que som la Marina Mirel i jo. Sí, i bueno, en realitat és una cosa com... natural que ha anat passant els últims anys, perquè el Joselito estava a la direcció artística, jo vaig anar posant-me amb ell a poc, agafant el relleu, i aquest any l'hem agafat ja totalment la Marina i jo. Uh-huh. I estem molt contents, de veritat. I, bueno, l'equip continuem a tope.
I com es preveu aquesta nova edició del festival?
Doncs aquesta nova edició, com deies, tornem als carrers, perquè arrel de la Covid-19... ens vam traslladar el festival especialment en part de la remunta de l'Hospitalet i ja feia un temps que teníem el neguit de voler tornar als carrers, al centre i tal, i aquest any, bueno, treballant-ho amb l'Ajuntament, conjuntament, ho hem proposat. I estem molt contentes perquè era una manera de poder pensar altra manera de festival, no? Tornar a pensar companyies que creen amb l'arquitectura dels espais, amb l'urbà, que integren tot això dintre dels seus espectacles i, per tant, cada vegada que els fan és diferent, no?, perquè l'emplaçament també és diferent. I, bueno, ens venia molt de gust pensar així. I, bueno, estem molt contents perquè trobem que ho hem aconseguit.
Quines novetats hi ha aquest any?
Doncs aquest any, com a novetats així grans, tenim... que comencem amb l'espectacle inaugural, que és una proposta de creació pel festival. Hem triat una direcció artística, que són el Miquel Barcelona, ballarí i creador, i el Toni Gutiérrez, que és artista de circ i creador també, i dirigiran un seguit d'artistes locals de Catalunya, I bueno, i fan una creació conjunta també amb entitats de l'Hospitalet, no? Hi haurà grallers, timbalers, hi haurà capgrossos, i bueno, és bestiar, i estem supercontents perquè obrim el festival d'una manera diferent, creativa i única.
Uh-huh.
I després una altra de les propostes així noves és el Germinarts, que és una proposta fer suport a la creació a companyies que estan en país en procés. Aleshores, el que hem proposat aquest any és un espai on poden mostrar quatre companyies diferents 20 minuts de la seva nova creació, i a més els hem donat un espai de residència gràcies també a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Ens han cedit l'espai de Camp Trinxet i els hem pogut allotjar allà perquè creessin durant uns dies, i aquesta la veritat que és una de les propostes que més ens enxitxen aquest any, perquè donar suport a artistes creadores que, bueno, que estan en procés i tal, és de les coses que, bueno, més valor li posen al festival.
I al final és un festival de cultura, no? Dius que per amor a l'art és cultura en majúscules, perquè dona aquest suport a la cultura de proximitat, a la cultura de Barcelona, de l'Hospitalet, oi?
Sí, completament.
I abans del festival, per exemple, ara, aquests dies, què és el que esteu fent? Com preveieu que sigui aquests tres dies de festival, el 3, el 4 i el 5 de juliol? Intens, que vingui molta gent? Esteu preparant tot amb molta il·lusió i amb moltes ganes, imagino, oi?
Sí, evidentment, sí. Ara està tot enfocat cap al festival, els últims enllestiments, i sí, és cert que esperem bastanta gent, sobretot perquè, a part de que el festival ja té un públic fidel que hi ve cada any, que pot ser especialitzat en dansa i circ o no, pot ser simplement fanàtic de la dansa i el circ, clar, el fet d'estar al centre de l'Hospitalet fa que aquest públic que es troba les propostes doncs es sumi molt més, no? Perquè quan estàvem al Parc de la Remunta hi venia sobretot qui sabia que estàvem allà, però al centre de l'Hospitalet vindrà qui ho sap i vindrà qui no ho sap, perquè s'ho trobaran i es queden. I això és una cosa que sabem què passa i ens ve molt de gust, molt de gust, molt de gust.
Doncs Lara Renart, directora artística, també amb la teva companya del festival Amor sí. a l'Art, per Amor a l'Art de l'Hospitalet. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i tots doncs, a gaudir d'aquest festival aquest principi de juliol, que no hi ha millor manera que fer-ho, i més amb aquesta calor que fa, doncs gaudir una mica i oblidar-nos sí. una mica de tot l'altre, no?
Sí, gràcies a vosaltres per l'entrevista.
Gràcies. I d'aquí una estona parlarem també, atenció, a part de gaudir d'aquest festival, de com ens hem de cuidar el cabell, ara a l'estiu sobretot. Ho hem de fer durant tot l'any, però ara a l'estiu pot ser que amb la platja, amb el clor de la piscina, amb el sol que fa, doncs encara es danyi una mica més. Parlarem de la caiguda del cabell i ho farem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mi.
vegades ens passa que ens trobem més cabells de l'habitual a la dutxa, a la pinta o a la funda del coixí, i és un avís al qual cal parar atenció. Els experts alerten que davant d'una caiguda inusual és important consultar un dermatòleg, que podria, per exemple, recomanar una analítica per descartar causes. Parlem, per exemple, d'anèmia, de dèficit de ferro, d'una alteració de la tiroide o d'alguna altra patologia. A més, en aquest sentit, també cal tenir en compte que l'estrès físic o emocional no es pot mesurar, en aquest cas, en una analítica, però que sí que és un clar desencadenant de moltes malalties cutànies i també de la caiguda i de l'emblanquiment dels cabells o els brots, per exemple, d'algunes alopècies. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui una mica el perquè de les caigudes de cabell amb la dermatòloga especialitzada en tricologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Andrea Convalia. Andrea, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sovint diem que se'ns cau el cabell per l'època de l'any, no?, perquè estem una mica més estressats que en altres èpoques, però realment quan s'ha de prestar atenció a això?
Doncs, com dius, a vegades és normal, no?, i des d'aquí també llançar un missatge de tranquil·litat, doncs que en certs moments de la vida i en certs moments de les estacions de l'any notem una pèrdua més abundant de cabell. Al final som mamífers i doncs el nostre fol·licle pilós és sensible als canvis de temperatura, als canvis a les hores de llum, i igual que passa amb altres mamífers, doncs també tendim a perdre cabells, no?, doncs quan ja passem a la primavera o, per exemple, quan ens trobem a l'època de la tardor. Ara bé, doncs quan una caiguda, com bé deies, té una durada més de lo normal, és a dir, ja se'n va del que nosaltres mateixos percebim com a normal, i això és una cosa que sempre els dic als meus pacients, quan has vingut a la consulta i si has arribat fins aquí és perquè realment és una caiguda doncs molt més habitual del que sempre t'ha passat, no? I per això hem d'escoltar sempre el que ens diuen els nostres pacients. Doncs quan hi ha una caiguda més abundant, que dura més temps o que inclús deixa zones del cuir cabellut sense cabell, és important consultar. Quan pica el cap, no?, quan hi ha una escamació, també és important consultar per descartar doncs que hi hagin altres causes de la caiguda del cabell. Com bé deies a la introducció, podem tenir caigudes de cabell doncs per patologia, no? Podem tenir caiguda de cabell tant en l'hiper com l'hipotiroidisme, és important descartar-lo. Podem tenir pèrdua de cabell quan el ferro està baix, no? Quan tenim ferropènia, no cal arribar a una anèmia, no? Que a vegades ja quan venen amb unes anèmies espectaculars ja és arribar tard, no? Hem de tractar-ho una miqueta abans, suplementant els cas que sigui necessari. I després, molt important, preguntar als pacients per què. També moltes vegades veiem episodis de fluvi, no?, d'aquestes caigudes exagerades, uns 3 mesos després, com bé deies, doncs d'un event emocional o d'un event físic, no? És a dir, després, per exemple, de 3 mesos d'ara el Covid, que està encara també molt en boca de tots, no?, després de 3 mesos d'una infecció de Covid, veiem molta caiguda de cabell. Però també passa, per exemple, si tenim una pneumonia. Després de 3 mesos d'una pneumonia, doncs també veiem molta caiguda de cabell. O d'una operació perquè algú s'hagi trencat el peu, per exemple, no? 3 mesos després de la intervenció, de l'anestèsia, dels tractaments múltiples que s'han donat, el fol·licle petit, i això és un estrès físic pel cos, i per tant també doncs solen caure el cabell. Per tant, una pregunta, no?, que també trasllado als meus companys de medicina o de farmacèutics, no?, que també es troben molt amb aquestes consultes de caigudes de cabell abundant, és preguntar 3 mesos abans de l'inici de la caiguda exagerada què ha passat. Uh-huh. Una mudança, una intervenció, una infecció, poden haver-hi moltíssimes coses, no?, i a vegades també quan una analítica és estrictament normal, no?, i no trobem altres causes, doncs està darrere. I quan ja no trobem res, doncs tenim l'estrès crònic, no?, que desafortunadament no podem mesurar ni amb analítiques ni amb tests actualment, però no, que també fa que avui en dia doncs tots ja estiguem preocupats perquè ens cauen els cabells, i és que és normal, estem sotmesos a un estil de vida que realment és difícil de mantenir. Pràcticament ningú dorm les hores que ha de dormir, i dormir és fonamental per la salut del fol·licle pilós, perquè es regeneren les cèl·lules de tot el nostre cos, però òbviament també doncs les del cabell, i com bé deies, doncs l'estrès està darrere. Ja hi ha com articles científics que ho demostren, no?, perquè fins ara doncs hi ha moltes coses que inferíem, no? Sabem que quan estem nerviosos ens cauen els cabells, però ara ja tenim, no?, l'explicació científica de que sí, que quan tenim el cortisol elevat, doncs s'escurça la fase de creixement i l'adrenalina i la noradrenalina doncs també tenen un impacte al cicle del creixement del cabell, inclús, com mencionaves, en l'aparició de cabells blancs.
Uh-huh. I en quins casos es requereix tractament com a tal? Perquè quan et passa una cosa així, no? Abans explicaves, per exemple, quan aquesta caiguda del cabell fa que hi hagi alguna zona, no? que es quedi sense cabell, no? Aquesta alopècia que comentaves, o, per exemple, amb algun tractament d'aquests que deies de medicina, no? Alguna operació o algun període d'aquests, en quin moment... Això pot requerir fins i tot un tractament mèdic i si també et pregunto si es pot acabar recuperant del tot el cabell que es tenia abans sense cap tipus de problema.
Doncs dependrà de cada cas, no? Com sempre, tota medicina ha de ser individualitzat segons cada pacient, però doncs sí, quasi sempre, no? Quan ja tenim un pacient que ve a la consulta és perquè aquesta caiguda ja és exagerada i, per tant, els ajudem doncs amb tractaments mèdics, que n'hi ha de molts tipus, no? Que no podem parlar-ne perquè ja sabeu que no podem mencionar fàrmacs ni grups de fàrmacs, no? Però no només fàrmacs, sinó que tenim també altres estratègies, no? Podem fer tractaments tòpics, no? De posar directament a sobre de la pell del cuir cabellut, podem fer tractaments orals amb fàrmacs i sense fàrmacs, no? I també podem punxar doncs a capes molt superficials on està situat el fol·licle pilós, doncs també per ajudar a regenerar el cabell. Que el regenerem o no del tot dependrà una miqueta doncs de la persona, de com estava anteriorment a aquesta pèrdua de cabell més sobtada, no? I de la capacitat de resposta, que moltes vegades també té a veure amb l'edat, no? Com més joves som, més ens recuperem de tot i òbviament també doncs més recuperem el cabell. I com més grans som, doncs la expectativa sempre ha de ser una miqueta més ajustadeta, però afortunadament avui en dia la branca de la tricologia, que seria doncs la branca de la dermatologia, que es dedica al tractament de les patologies del fol·licle pilós, no? I el diagnòstic ha evolucionat moltíssim. Avui en dia tenim una quantitat d'opcions que ens permeten tractar els pacients i tenir doncs molta milloria, no només frenar les caigudes, sinó, com deia, recuperar. Però bueno, s'ha d'analitzar cada cas, perquè no totes les alopècies són iguals i no totes les caigudes de cabell són iguals.
Clar. D'un temps cap aquí ha anat sent més sovint aquestes caigudes de cabell en els pacients que rebeu allà a l'hospital?
Mira, tant a l'hospital com fora de l'hospital, perquè sí que és veritat que a vegades perquè una alopècia arribi fins a l'hospital, en aquest cas a l'hospital el que fem és el tractament de les alopècies més greus, no? Perquè si no doncs es tracten també a nivell de la primària i si no també a nivell de consulta dermatològica. Però sí que hem vist un augment brutal de les consultes per caiguda de cabell, realment moltíssim. Jo et diria que des de l'època de la pandèmia, no? I ja no saps fins a quin punt és que s'ha ajuntat el fet de que doncs cada vegada estem més preocupats per la nostra pròpia imatge física, no? I per tant, no únicament consultem doncs per mantenir una pell sana i maca al llarg dels anys, sinó que volem també doncs tenir un cabell maco i bé, no? Al llarg dels anys, i per tant doncs també podem tractar doncs l'evolució, no? D'aquesta alopècia que tots patim en major o menor grau pel pas del temps, perquè al final el temps fa que els cabells envelleixin i es perdi densitat capilar, o bé perquè realment doncs la pandèmia, no? I tot el que ha passat al voltant de la pandèmia, doncs tant els estressos físics com emocionals, doncs hagin pogut tenir també un impacte, no? Important, i per tant doncs les consultes hagin augmentat moltíssim.
I quins consells, per exemple, vosaltres, no? Tu, per exemple, com a dermatòloga, doneu per tal d'evitar aquesta caiguda dels cabells?
Bueno, a vegades evitar-ho és difícil perquè no saps ben bé quina causa, no? T'arribarà a la vida i et farà caure els cabells. Per tant, més que evitar-ho, òbviament el que hem de fer és, no? Tenir una salut capilar adequada, rentar-nos els cabells quan notem que el cuir cabellut està brut, amb un xampú doncs, que respecti la fibra capilar, alimentar-nos correctament i dormir bé, no? Però a vegades això ja sabem que és la teoria i a la pràctica a vegades és difícil, doncs pel que dèiem, no? Pel món en el que vivim doncs, i a l'estrès al que estem sotmesos, però, sobretot, a vegades no podem, no, prevenir, no sabem què ens arribarà a la vida, no sabem què ens passarà demà, no? I llavors, sobretot, que quan veiem doncs, que aquesta caiguda és exagerada, no, sigui per la causa que sigui consultar, perquè quan abans posem el tractament, això sí, abans recuperarem el cabell.
Uh-huh. I, per exemple, Andrea, hi ha falsos mites, també, no?, sobre la caiguda del cabell, per exemple, que rentar els cabells amb més freqüència fa que caiguin més. Això no sé si és cert o si és mentira. O, per exemple, l'estiu, com el podem cuidar, si el sol doncs afecta també d'alguna manera?
bueno, això de rentar els cabells, faci caure els cabells, ja ho hem dit, jo crec que tots els dermatòlegs que en realitat no hi hauria d'haver-hi cap relació, si fan servir un xampú suau, que respecti la fibra capilar, no? I al revés, a vegades doncs, persones que no renten tan sovint el cabell doncs, fan dermatitis al cuir cabellut, doncs, per l'aplicació, per la propi dipòsit, no? Del pol·len de l'ambient, de la contaminació de les ciutats, no? I també perquè es van acumulant les cèl·lules mortes del cuir cabellut que, doncs, que es van descamant al llarg dels dies. Per tant, s'ha de rentar doncs, periòdicament i no deixar mai que el cuir cabellut estigui excessivament brut.
Mm-hmm.
Quant al que em deies de... Sí. De... Qui era l'altra pregunta?
Sí, sí, com afecta el sol ara, per exemple, a l'estiu?
Ah, sí.
Com el podem cuidar?
Vale. En quant al que em preguntava sobre l'estiu i el sol i el cabell, doncs evidentment hi té un efecte, no? De fet, tots sabem que l'estiu se'ns aclareixen els cabells, perquè, mm-hmm. perquè també s'oxiden amb el sol. Òbviament els cabells són una estructura inerte, però si les deixem al sol i a més hi posem cloros, la sal d'aigua del mar, doncs es ressecarà la fibra i tindrem una fibra capilar doncs, més encrespada, no? I amb pitjor qualitat quan acabem l'estiu. Per altra banda, quan tenim una alopècia, el cabell hem de saber que fa funció de fotoprotecció. Per tant, quan desapareix i tenim el cuir cabellut, no? Directament exposat al sol, doncs el que sí que sabem és que hi ha un augment de càncer de pell doncs, a la zona del cuir cabellut, doncs, sobretot amb els homes que tenen una alopècia androgenètica.
En aquest cas, la protecció és fonamental. També va bé tallar les puntes sovint?
Això també doncs, depèn de l'esbany que tingui la fibra capilar. No? Sabem, per exemple, els nois que porten els cabells curts mai tenen les puntes obertes doncs, perquè van a la perruqueria, no? I van tallant, i a més el cabell curt no li dona temps, no?, d'estar tants Clar. Anys exposats a factors externs. En canvi, una melena llarga, el cabell pensa que creix aproximadament un centímetre al mes, doncs potser porten aquelles puntes acompanyant-te doncs, 6 anys, no? I han viscut totes les agressions i tots els estius i doncs, tot el que has pogut fer doncs, a sobre d'aquesta fibra capilar. Per tant, quan veiem que sí que s'està com danyant, és important tallar-la perquè si no el dany va pujant, no? I s'acaba espatllant el que seria tota la fibra. Però no per tallar-les més ens creixerà més ràpid,
mm-hmm.
sinó que si les tallem i les tenim bé, el cabell podrà doncs, anar creixent adequadament sense trencar-se.
Doncs Andrea Convalia, dermatòloga especialitzada en tricologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions, per aclarir-nos aquests dubtes i ara de cara a l'estiu, doncs ja ho sabeu, a cuidar el cabell encara més motiu, no? S'ha de fer tot l'any, però ara amb el sol doncs encara més. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Jo ja ho estic començant a fer, així que anem bé. Ha arribat el moment de despedir el programa. Demà tornem, com sabeu, a la mateixa hora a Herrera i a migdia a COPE Catalunya i Andorra. I ara donem pas a mediodia a COPE i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Gràcies.